Radio Estel. Valors a peu de carrer. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Elena Canseco.
Benvinguts a Valors a peu de carrer, aquest programa que cada cap de setmana doncs, intenta fer-vos parar, pensar, reflexionar i posar doncs, el punt d'atenció en un valor diferent cada setmana. En aquest cas, aquest programa doncs, el dediquem al valor de la resiliència. La resiliència en el món de la psicologia es diu que es refereix a la capacitat dels subjectes per a sobreposar-se a períodes de dolor emocional o a traumes. Quan algú és capaç de fer-ho, es diu que té una resiliència adequada i pot doncs, sobreposar-se a contratemps o fins i tot sortir-ne enfortit. Avui parlem amb la gent de Vivim del Cuento, que ens aproparà un conte al voltant d'aquest valor. Noé, de Vivim del Cuento, benvinguda a Valors a peu de carrer.
Moltes gràcies. Com estem?
Deia, Noé, que tu doncs, intentaràs acostar-nos a aquest valor mitjançant un conte, com ja heu fet en altres ocasions. I avança'ns una miqueta doncs, com expliqueu als nens què és aquest valor, què és la resiliència i si realment doncs, això és fàcil de fer arribar als més petits o no ho és tant.
Doncs mira, la resiliència, potser sota aquest nom, que sembla una mica complicat, doncs és que sobreposar-se a perills o a coses que t'han passat, no? I la gràcia de tot conte és quan un personatge li passa alguna cosa o té un trauma o ha tingut algun problema i ell és capaç de, per ell sol, amb la seva personalitat, lluitar i tirar endavant. Llavors, són molts els exemples de contes clàssics on passa això. Potser el més que ens ve al cap és l'Anna aquest lleig. És que en aquest que de sempre és criticat i se n'en surt i acaba convertint-se doncs, en un signe, no?
Clar.
Però n'hi ha moltíssims.
I alguna vegada ha passat doncs, que un nen mitjançant aquest conte, sigui l'Anna aquest lleig o sigui un altre, doncs, hagi dit, doncs, ah, mira, potser això que jo em pensava que era tan important o que jo em pensava doncs, que m'acabava el món perquè m'he barallat amb el meu amic, perquè aquell ja no em deixa jugar a l'hora del pati, el que sigui, doncs ara entenc que no és tan important i que haig de saber sobreposar-me, que en aquest cas doncs, sembla que per un nen sigui una situació traumàtica, això.
De fet, això és el que s'intenten a través dels contes, no? I estic convençuda que molts nens, potser en aquell moment, però potser quan pensen a casa en aquest conte que han escoltat, se n'adonen i diuen, ai, a mi em passa el mateix que aquest protagonista, vinga, ho he d'intentar, no? He de tirar endavant. Segurament que són molts nens els que els passa això, tant de bo siguin cada cop més.
Doncs mira, si et sembla, et deixem que ens expliquis el conte d'aquest mes, del mes de la resiliència, d'aquest número de la revista Valors que ens vol acostar aquest valor. I a veure si a tots ens arriba una mica doncs, el missatge d'aquest conte i entenem una miqueta més què és la resiliència.
Perfecte. Doncs bé, diu la història que fa temps hi havia una cuina plena de menjar, plena d'uns tideris impressionants. I dalt de tot, del marre de la cuina, hi havia dues granotetes que es passejaven tranquil·lament mirant a veure quina d'aquestes coses tan bones que hi havia decidien tastar. Hi havia fruita, hi havia carn, hi havia pastissos, hi havia de tot. Però hi havia una cosa, concretament, que els va cridar l'atenció. I era un bol ple, grandiós, enorme, ple de llet. La llet a les granotes, no sé si ho sabíeu, però és que els hi agrada moltíssim la llet. Penseu que cada dia estan amb aigua i estan una mica fartes d'aigua. Amb la qual cosa la llet de tant en tant els hi agrada. Amb això que les dues granotes van decidir tirar-se de cap a la piscina que hi havia plena de llet. I van començar a tirar-se de cap, van començar a nedar cap aquí, nedar cap allà, ara tastaven una mica de llet, ara es posaven llet a la pell. Ara, bueno, van passar estones, hores de fet, nedant sobre aquella preciosa i boníssima llet. Fins que, al cap d'una estona cansades ja de tant de nedar i de tant de menjar llet, que evidentment aquell bol de llet mai se l'acabarien perquè n'hi havia moltíssima, van decidir que sortirien del bol. Però, esclar, les granotetes intentaven nedar fins a la vora del bol, intentaven pujar i relliscaven cap avall. Caram, que clar, no hi havien comptat que un cop a dins no sabrien com sortir. Amb això que les granotetes es tornaven a acostar a la vora del bol i tornaven a tirar, a caure cap endarrere. Caram, això era una mica preocupant. I ara què farem si ens passa això? I les granotetes ho tornaven a intentar cap a la vora del bol i tornava a relliscar. Amb això que ho van provar una vegada, dues vegades, tres vegades, quatre vegades, 10-12 vegades. I al final una de les granotetes va dir, jo això no superaré mai, mai no podrem sortir d'aquí. jo ja plego, jo desisteixo, jo, mira, ja no tinc força ni tinc ganes de sortir perquè moriré ofegades amb aquest got de llet, amb aquest bol ple de llet. I amb això que una de les granotes, donant-se per vençuda, rup, es va enfonsar a baix de tot el bol. I més l'altra granota es va esperar a pensar, no? Impossible, jo no vull morir aquí, no vull morir pas dins d'un bol de llet, jo vull sortir d'això, jo vull tirar endavant, jo m'he de sobreposar aquest problema, com ho faig? I la granota va intentar tantes vegades sortir, una vegada i relliscava, una altra vegada i tornava a relliscar, i una altra vegada i tornava a relliscar. Però tanta força feia amb les seves potes, tanta força, que la llet a poc a poc s'anava batent, i batent. I quan la llet la va durant molta estona, que és l'estona que va estar a la granoteca, la llet, mica en mica, es va anar convertint en nata. La nata, bé sabeu que no és pas tan líquida, sinó que és una mica més esponjosa i més sòlida. D'aquesta manera, la granoteta havia aconseguit fer nata, per tant, havia aconseguit que aquella llet que era tan líquida es convertís en alguna cosa més sòlida, i un cop sòlida va poder fer un salt i sortir de fora del bol. I així va ser com aquella granota se'n va adonar que havia de fer front a aquell problema, que ho havia d'intentar molt, ho havia d'intentar moltíssim, i així va ser com va aconseguir sortir del bol, un cop convertit en nata.
Doncs, Noé, jo crec que hem après dues coses. Primer, que mai ens hem de donar per vençuts, i segona, que a vegades l'enginy doncs et salva de moltes situacions. Jo no sé si en situacions com aquestes granotes que estan al bol de llet, de vegades veure que una altra persona, o que una altra granota en aquest cas, doncs es dona per vençut i acaba doncs ofegat al fons del bol de llet, dius, no, ep, que jo no vull que això em passi a mi, i haig d'espavilar perquè si no d'aquí doncs en sortirem, no?
Moltes vegades és difícil aquest pensament com la granota, i molta gent és la que s'acaba donant per vençuda, no? Aquí està la gràcia de, no, jo, malgrat tot, segueixo tirant endavant, i ho intento.
I suposo també que de vegades, doncs això, les idees, el treballar en equip també és un altre valor que en el vostre cas doncs intenteu fer arribar fins al nen, de dir, no només vosaltres heu de saber i voler sortir endavant i afrontar doncs les dificultats del dia a dia com sigui, sinó que de vegades també et pots fer servir de la gent que tens al voltant, dels companys de classe, del grup d'amics, de la família fins i tot, doncs perquè t'ajudin també, no a sortir d'aquesta situació difícil o traumàtica fins i tot.
Evidentment, sempre quan un se sent acompanyat d'altra gent, les coses són més fàcils de tirar endavant. Aquesta granoteta s'havia quedat sola, però tot i així va tirar endavant. Segurament si les dues granotetes haguessin treballat juntes, haguessin trobat una altra solució diferent per poder sortir del bol de llet, no? En aquest cas, una es va rendir i l'altra no.
I jo no sé si de vegades els pares, fins i tot que escolten aquests contes, us han acostat per dir, doncs, ei, merci, perquè heu fet entendre al meu fill allò que jo li repeteixo sempre, que no es queixi tant, que posi més esforç a les coses, que m'expliqui quan tingui un problema perquè jo el vull ajudar. Totes aquestes coses que els nens acaben entenent amb els vostres contes, suposo que també després té doncs, uns efectes a casa que són molt positius.
Sí, de fet, moltes vegades els adults ens posem les coses més complicades, no? I a vegades d'un conte, em surten uns animals, però hi passen les mateixes coses que les persones, et fan veure una cosa que tu no sabies com tractar-la d'una altra manera. I tu no, doncs mira que fàcil que era fer-ho amb un conte, no? I a mi no m'ha sortit fer-ho. I això és la gràcia, jo crec, de la narració oral, no? I per això a vegades hi ha pares que sí que ens diuen, ostres, que ben plantejada aquesta idea, mai se m'hagués acudit que això ho pogués ensenyar un conte.
Clar, doncs diguéssim que no ens hem d'ofegar ni en un got d'aigua ni en un bol de llet, en aquest cas com les granotes. Noé, et dono les gràcies per estar amb nosaltres, ni que sigui per telèfon. Esperem que en una altra ocasió doncs, ens tornis a acompanyar aquí a l'estudi, que sempre és fa més de caliu i fa més bon ambient. Gràcies per participar al programa i que vagi molt bé, molta sort i molts contes.
Moltes gràcies. Que vagi bé, merci.
I ara escoltem un tall de veu d'en Màrius Serra, que també ha participat en aquest número de la revista Valors, dedicat al valor de la resiliència, i explica en Màrius Serra doncs, la seva experiència i com va haver de superar aquesta situació traumàtica com pot ser la mort d'un fill. Escoltem-ho.
Seria com si abans jo fos un ordinador d'aquests que deia 256 colors, i ara diu milions de colors. Bé, potser ara exagero i n'hi ha només 100.000, no? Però m'ha augmentat la capacitat de distingir o de discernir petits detalls que abans em passaven, diguem, totalment desapercebuts. Això té molt a veure amb el creixement, també. Amb la, vull dir que no cal haver viscut una situació tan extrema com això. Tothom s'ho pot aplicar ell mateix, i és obvi que la perspectiva o l'experiència o l'edat et dona una fundària que no tens quan ets jove, feliç i indocumentat, no? I vull dir que cada cop que vas afegint més elements, tens més matís, i per tant pots posar més en qüestió les coses, que és la millor manera de funcionar. Però clar, a més, si envelleixes vivint una situació tan emocionalment tan intensa i alhora amb unes variables tan imprevisibles, carai, això, aquesta paleta encara augmenta.
Doncs escoltàvem Màrius Serra, que explicava la seva experiència i les conclusions que n'ha tret. Deia que hem d'agafar perspectiva, que hem de tenir doncs la capacitat de veure més enllà d'allò que ens passa, i que de vegades a partir d'aquestes experiències traumàtiques, sens dubte, doncs aprenem, no?, a prendre la vida d'una altra manera, a saber refer-nos d'aquestes situacions, i també de vegades, i això ho afegeixo jo, a partir d'experiències que es passin a nosaltres mateixos, també podem aprendre a ajudar d'altres persones que estiguin en iguals situacions o semblants. Aquest programa vol acostar-vos a aquest valor, a la resiliència, i també hem decidit doncs parlar d'això perquè crec, i molt personalment, que de vegades, com dèiem, les granotes ens ofeguem amb un got d'aigua. Màrius Serra deia que també és qüestió d'edat. Jo no sé si és qüestió d'edat, però sí que és qüestió de ser generós, de ser doncs una mica reflexiu, de prendre consciència d'allò que ens ha passat, i de vegades parar, reflexionar i saber que la vida no s'acaba en aquell dia i que hem de continuar endavant lluitant, ni que sigui per la gent que ens acompanya.
Valors a peu de carrer, un programa produït per Editorial Proteus i Revista Valors. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
I avui estem parlant d'aquest valor de la resiliència, que costa de dir, però que doncs també costa de vegades de dur a terme i de fer pràctica la nostra vida. És aquesta capacitat de refer-se d'una doncs situació dura, d'una situació traumàtica. I avui parlem amb gent que sap d'això, que ens explica doncs què és això i com s'ha de fer i si es pot fer. Doncs hi parlem avui per telèfon. Tenim a l'Anna Forés. Ella és pedagoga i escriptora catalana, llicenciada i doctorada en Filosofia i Ciències de l'Educació a la Universitat de Barcelona. La tenim per telèfon. Anna, benvinguda a Valors a peu de carrer.
Bona tarda.
Estem parlant avui d'aquest número de valors del mes de febrer, dedicat a aquest valor, la resiliència, i tu ets una de les persones que ha participat en aquest número. Explica'ns què és per tu aquest valor, de quina manera tu ho explicaries i de quina manera el podem fer pràctic a la nostra vida.
Molt bé. És molt més fàcil de dir que de fer, eh? Això us reviso.
Sí, ho estem notant durant el programa, ja ho hem notat.
No, realment és aquesta capacitat que tots tenim, i això jo crec que ja és un cant d'esperança, no?, de dir que tothom pot ser resilient en algun moment de la seva vida, no? Llavors, com a capacitat que tenim ja a nivell individual, però també com a col·lectiu, eh? Podem parlar d'una escola resilient, podem parlar d'un país resilient, eh? És aquesta capacitat, com tu has dit, no?, de sortir enfortit o transformat a partir d'una adversitat.
I depèn més del... És a dir, per exemple, doncs, la capacitat nostra de ser resilients, sí, doncs ha de ser intrínseca ja a nosaltres, o potser ja és a partir d'aquesta experiència que vivim doncs, que ens obliga d'alguna manera a dir hem de sortir d'aquí, hem d'aixecar cap, i sigui com sigui, doncs jo m'he anat d'en sortir. Depèn més d'una cosa que de l'altra o no?
Mira, nosaltres el que, clar, com a pedagogs hem de dir, no?
Clar.
Que no estem genèticament determinats, ara sí que hi ha uns determinants genètics que hi són presents, no? Mm-hmm. Vull dir que no estem condicionats genèticament, però sí que hi ha elements que sí que estan presents, evidentment, eh? Però, clar, com a capacitat, la podem treballar, la podem promoure, evidentment.
I per la gent que encara no hagi tingut accés a aquest número, com deien, de la revista Valors, avança'ns una mica què és el que expliques, de què parles, deduïm que, doncs, d'aquest valor que és el que ens ocupa avui, però sí. De quina manera doncs, l'enfoques tu en aquesta revista?
Bé, bàsicament la idea és això, no? Difondre, que ja cada vegada més, que ja comença a estar difós en la societat, no? Però difondre aquest valor, i aquest valor com un quotidià, no? Vull dir que resiliència és això, una paraula que a vegades costa de pronunciar, sí. No? Però hauria de ser un mot molt comú, no? En el nostre vocabulari, igual que parlem d'empatia o podem parlar d'altres valors, no? Solidaritat i tal, doncs que parlem de resiliència amb un vocabulari comú, no? De dir, i més en aquests moments de crisi, no? Uh-huh. Que justament, bueno, aquesta capacitat l'hem de portar més a terme que mai, no?
I té a veure, clar, perquè sentint-te, doncs, sembla que la conclusió que hem d'arribar és que la resiliència és un valor, doncs, directe o indirectament relacionat amb altres valors. És a dir, ara parlaves tu de solidaritat, doncs, de la gent una mica, no?, de l'entorn que tenim al nostre voltant. També això condiciona, és a dir, jo tinc una experiència més o menys traumàtica, més o menys dolorosa, me'n puc sortir jo sola, però potser, doncs, també ajuda o perjudica, no?, l'entorn en què em trobi jo.
Sí, mira, un dels elements bàsics per promoure la resiliència és la xarxa, no? I ara podem parlar com a metàfora, no? Si tu caus, si tens una xarxa, no?, ben forta, sí. També és més fàcil, no?, que te sostingui i que te tiri cap amunt una altra vegada, no? Doncs un dels elements claus és saber qui forma part d'aquesta xarxa, no? O sigui, nosaltres, quan tenim una dificultat, a qui anem, no? Qui forma la nostra xarxa? Els amics, la família, no? Quanta més xarxa tinguem, quan més forta sigui aquesta xarxa, més fàcil és fer un procés resilient, no? Perquè justament ens enfortim amb els altres.
Clar, i podríem arribar al punt de dir, no puc, és a dir, ara estem parlant doncs, de la manera de sortir-se, però sí que realment hi ha algunes situacions de dir, doncs no, si realment si et passa això, doncs això no és possible, doncs passa pàgina, és possible que es doni aquesta situació?
A veure, la resiliència és un procés, i això significa que en algun moment de la meva vida no he sigut resilient, no he pogut ser resilient, i en algun altre moment de la meva vida sí que he pogut ser, no? És com aprendre un idioma, en algun moment de la teva vida l'has après, però si no l'has seguit treballant, clar, no? Tens la sensació de que no en sàpigues, no? Uh-huh. O anar en bicicleta o nedar, és igual, qualsevol de les capacitats que puguem pensar. Uh-huh. I llavors, clar, veiem vegades que la situació vital és tan dolorosa, no?, que hi ha un moment que puguis dir, ara no puc, no? Mm. Per això dèiem també que és molt important la xarxa. Una altra peça clau per promoure la resiliència és el sentit, no? El sentit que li donem a la vida. Si jo tinc clar els motius per seguir lluitant, serà més fàcil que lluiti, no? Que sigui resilient.
Clar.
Si tira la tovallola perquè la meva vida ja ha perdut el sentit, clar, serà molt més difícil treballar la resiliència.
I sovint al programa ens fixem, i això és culpa meva com a persona que posa veu al programa i ho emporto, però sovint sí que m'agrada doncs, posar com a exemple els nens, és a dir, prendre com a exemple l'actitud dels nens, perquè de vegades doncs, és una mica reflexa del que fem tots, no? Però d'una manera més evident. Clar, quan a un nen li passa alguna cosa, que sovint amb ulls d'adult doncs, no és tant, però per ell doncs, potser és el món, també és una manera de dir, aprenem no?, a superar situacions, d'alguna manera relativitzar, és a dir, bueno, per mi ara mateix això és el pitjor que em pot passar o és el final de tot el que tenia al cap, i potser demà no m'ho sembla, o potser fins i tot a la persona que tinc al costat no li sembla això, no?
Clar, perquè cadascú mesurem, no?, el grau de dolor, no?, i el que diem també del sentit, no?, si per mi el sentit de la meva vida, no?, ara dic que és igual, vaig a dir una bestiesa, no?, és la feina, no?,
sí.
I perdo la feina.
Hi ha gent que té aquesta...
Clar, i perdo la feina, per mi això serà molt més traumàtic, no?, que si el meu sentit de la vida és pues, els amics, la família, no?,
clar.
M'entens? Llavors, sí, per això hi ha gent que quan es separa se li cau el món a sobre, o quan perd la feina se li cau el món a sobre, i hi ha gent que ho porta amb més naturalitat i no li hem de treure importància, justament el que tu deies, als nens li hem d'ensenyar a promoure la resiliència des de les seves adversitats, i les seves adversitats és que no m'han convidat a la festa, no? O no em deixen jugar a pilota, però ells han de resoldre aquesta situació, perquè han d'aprendre d'això, no?
Clar, i també em ve al cap la pregunta de dir, potser si a vegades donem tanta importància a un sol àmbit de la nostra vida, sigui a la feina, com tu deies, o sigui una parella doncs, que ens acompanya durant un temps determinat, o sigui, qualsevol aspecte de la nostra vida, al final, si l'hem fet doncs, el nucli, l'eix del nostre dia a dia, clar, en el moment que això es perd, doncs et falta alguna cosa, no? És una mica això conseqüència de la rapidesa en què vivim, és a dir, a vegades doncs, tenim una feina i això ocupa la major part de la nostra vida, estem acostumats a aquesta rutina i si ens treuen això, doncs què fem, no? Vull dir, potser és una falta de valorar la resta de coses o no?
Clar, a veure, la resiliència també és una mirada apreciativa, no? Una mirada apreciativa a tot i un moment també a la calma, no? De dir, pues això, no? A veure, en aquest moment de la meva vida, què em dona sentit? Estic fent el que jo vull, el que jo sento que, no? Pel qual estic aquí, o m'estic deixant portar per la vida, no? Llavors, no? La resiliència també et demana aquest moment d'introspecció,
sí,
no?
Sí, d'anàlisi, no?
Clar, clar, la introspecció també és un element clau per fer un procés resilient, no? De dir, és això, i aquí estic, i ara què faig amb això, no?
I clar, suposo que tu com a pedagoga t'hauràs trobat en situacions de... que de vegades és comú, no?, que passi que tu expliques una cosa, et parles d'alguna manera de la teoria, però la persona que ho està rebent diu sí, sí, això és molt maco,
sí, sí,
la resiliència està molt bé, és molt pràctic i la definició és molt rodoneta, però jo com ho aplico? Clar, de vegades el que costa doncs, és convèncer la persona que ho ha de fer, no?, suposo.
Clar, clar. A veure, això tampoc és una fórmula matemàtica, eh? No, és a dir, me hace dos más tres i ja tindrà la resiliència. Vull dir que no és això, clar, és un element també molt més complex i molt més polifacètic, eh? I no, això no és un e-book, no? Però sí que hi ha elements que són claus, no? Com el que dèiem ara, no? Hem dit el sentit, hem dit la xarxa, podíem parlar, bueno, també hem parlat de la introspecció, eh? Però també, per exemple, un element clau per promoure la resiliència és tot el sentit de l'humor.
Clar.
Un otro valor que t'hemos olvidado moltes vegades.
És molt important.
No? Sí. Llavors, bueno, i dius, bueno, però en aquest moment de crisi com podem tenir humor? Bueno, doncs potser en un moment de crisi quan hem de tenir més humor, més creativitat, no? Que també són un altre element clau per ser resilient, no?
Clar, no, i no em voldria repetir, però és que sentint tot el que dius, al final, i tornem a la conclusió de sempre, és vivim tan ràpid que no tenim temps per riure, no tenim temps doncs, per reflexionar no, sobre el que realment importa i el que no importa. Clar, no sé si això tu mateixa o amb gent que estigui doncs, en el teu àmbit de feina, hi heu reflexionat en el sentit de dir la situació va a pitjor, és a dir, cada cop anem més ràpid, anem més accelerats, anem més superficialment, vivim més superficialment, i en el moment, doncs, això que dèiem abans, no?, que es treu una peça, doncs, trontolla tot. Això va a pitjor o realment hi ha una solució i hi haurà un moment que direm, a veure, parem tots una mica, valorem el que tenim al voltant mentre ho tinguem i prenguem les coses amb més calma.
Clar, jo la boleta màgica, si anem a pitjor, no ho sé. Però el que sí que tinc clar és que si no t'atures, la vida t'atura, eh? Vull dir que moltes vegades, no?, dius, i ara per què em ve aquesta malaltia o ara per què em ve això, no? Doncs a vegades són la vida que t'està aturant i t'està posant en el teu lloc, no?, de dir, a veure...
Clar. Sentíem abans el Màrius Serra que explicava doncs, que després de la seva experiència de la mort del seu fill, doncs, també no, va haver de fer ús d'aquesta resiliència i de dir hem de tirar endavant i malgrat hagi passat això, doncs, la meva vida continua, malauradament sense aquesta persona tan important, però hem de continuar, no?
Clar. Sí, has de continuar amb o sense, vull dir, perquè a vegades l'adversitat és una pèrdua o a vegades és una nova situació, no? O sigui, pues ara vius amb la malaltia, no? O ara vius amb una situació diferent, vaja.
Doncs, Anna Forés, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest programa dedicat a aquest valor, la resiliència, que al final, doncs, arribant al final del programa, hem aconseguit gairebé dir-ho bé del tot.
Sí.
Esperem que la gent que ens escolti ho sàpiga dir millor i més ràpid. Resiliència. Gràcies per acompanyar-nos i gràcies per donar doncs, la teva opinió i el teu punt de vista sobre aquest valor tan i tan important. Merci.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres marxem, esperem doncs, que aquest valor us hagi arribat més que mai, perquè és més important doncs, que molts altres que hem tractat. És molt important saber-lo aplicar i saber-ho portar el dia a dia, perquè tots hem de saber tirar endavant i en sortir-nos de situacions, siguin dures o siguin duríssimes, que de vegades ho són, val la pena fer un esforç. Nosaltres tornem d'aquí 7 dies, aquí a Valors de Peu de Carrer. Estarem a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Mentrestant, durant tota la setmana podeu escriure-nos mails a valorsdepeudecarrer@gmail.com. A més d'això, podeu seguir a la revista Valors, a l'editorial Proteus, tant a Facebook com a Twitter, i està el cas de la seva activitat. Jo m'acomiado, torno la setmana que ve, al cap de setmana vinent, amb més valors, valors de peu de carrer, fets per tots vosaltres. Moltes gràcies i molt bona setmana.